L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTE. Avui dilluns, dia 13 de desembre, destacarem... El sindicat Unió de Pagesos alerta de que els preus de les clementines se situen en els 15 cèntims al quilo, per sota dels costos de producció. Es presenta a la Fundació Alicia la collita 2010 d'oli d'oliveres mil·lenàries. S'executen a la encanyissada les obres de dragatge dels canals que connecten la llacuna i la badia dins del Pla de Protecció del Delta. Una piscifactoria del Poblenou produeix el primer caviar del Delta. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El preu dels cítrics cau en picat i torna a posar el sector en alerta. El sindicat Unió de Pagesos alerta que els preus de les clementines se situen en els 15 cèntims al quilo, per sota dels costos de producció. Tere Giné ens informa des de la Plana Ràdio.
La campanya dels cítrics es va iniciar amb un cert optimisme, amb les previsions que els preus es mantindrien similars als de l'any passat. Però l'alegria ha durat poc i el sector està molt pessimista, no només pel preu, sinó també per la gran distribució, pel poc calibre que hi ha i que es col·loca als mercats i d'altres factors. Què ens explica per a l'ESEMUTE el representant d'Unió de Pagesos al sector citrícola aquí a les Terres de l'Ebre, Carlos Roig?
La campanya, pues, com tu bé dius, vas començar molt bé. Nosaltres la vam qualificar en aquell temps de que es començava inclús massa bé. I, bueno, poc a poc la campanya s'ha anat afonant. Van tindre uns problemes de que les varietats primerenques se van solapar en la campanya de la clementina Nules, que és la clementina mare que tenim a les Terres de l'Ebre. I, bueno, tot això conjuntament en el calibre molt petit que tenim, que hi ha a la Comunitat Valenciana, que s'està col·locant als mercats, factors de poc consum hasta fa molt poquet temps a Europa, i totes aquestes coses pues, han portat a que els preus en destí són els que són. Nosaltres ho anem consultant i anem veient que en els preus que hi ha en destí, en tots els que hi ha de manufacturació, de transport, etc., els nostres números ens fan pensar que les liquidacions que pot tindre un pagès poden ser catastròfiques, de l'ordre d'uns 15 cèntims. Clar, en aquests preus les explotacions s'hauran d'abandonar, hi haurà molt davant del cap, no sé, és un sector que si no siguen les piles, si l'administració no fa complir els calibres, les qualitats, no hi ha més control al mercat, no hi ha més control en quant a la distribució del valor que té la producció a Europa, si el repartiment d'este valor que té el producte no arriba al pagès, el pagès difícilment podrà continuar.
I és que el preu de la Clement Nules, la principal varietat de la mandarina que es produeix a l'Ebre, ha tornat a caure a partir de mitjans de novembre. Així, si la passada campanya es podien pagar uns 30 cèntims del quilo, enguany s'apunta a que es quedarà amb la meitat. De fet, quan arriba al consumidor, aquest preu sí que s'ha pogut multiplicar per 8, segons denunciava la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ramaders de l'Estat. Escoltem, Roig.
Sí, això ja fa anys que ho estem denunciant. Vull dir, fins fa pocs anys, quan la distribució no tenia el poder a Europa, els preus anaven al revés, anaven com tu estàs explicant ara. Vull dir, el pagès intentava negociar un preu en el comerç privat o en qui fos, i llavors els preus anaven de cara per amunt. S'anaven sumant els costos, els beneficis de cada un de la cadena, i al final aquest producte s'havia de vendre al consumidor a cap preu. Ara això va al revés. Vull dir, és la distribució, i és en part, no ho dic així, però igual, és la distribució la que marca el preu, i el preu va al revés. I com que l'últim de la cadena, en aquest cas, que és al revés d'abans, que era el primer, és el pagès, doncs és qui sempre paga el pato.
Cal tenir en compte que també a tot això ha afectat la poca demanda inicial als països principals consumidors d'Europa pel retard de l'arribada del fred que també ha afectat amb el consum citrícola.
Europa, el mateix. Vull dir, Europa, mentre fa calor, ¿vale? La gent no menja cítrics. És lògic, igual que d'estiu, si no fa calor, la gent no menja fruita, d'hivern, si no fa fred, la gent no menja cítrics. ¿Vale? El fred va arribar a Europa fa 10, 12, 15 dies. És de llavors cap aquí que s'ha començat a recuperar el consum, però no és perquè no siguin bones ni és perquè no vagin bé, sinó és un temps, és el de tot els anys, que fins que no arriba el fred fort, Europa no menja cítrics.
A l'Equador de la collita, l'única esperança dels pagesos és que la demanda europea s'incrementi ara de forma notòria amb l'arribada de l'hivern.
Es presenta a la Fundació Alicia la collita 2010 d'oli d'oliveres mil·lenàries. El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquín Llena, va presentar el passat divendres i a la Fundació Alicia la collita 2010 d'oli d'oliveres mil·lenàries del territori Sénia. Tere Giné ens porta aquesta notícia des de la Plana Ràdio.
Així és, Tomàs. Es tracta de la tercera collita produïda per aquest tipus d'oli i progressivament ha anat augmentant el nombre de cooperatives que la comercialitzen. Si durant la collita 2008 només n'hi havia una, ara ja són 7 les empreses que tenen aquest oli verge extra. Molí de la Creu, Acomón, Alboredes, Montebre, Cervol, Godall i Càlig. Per la campanya 2011 ja està previst la incorporació d'un nou molí. Aquest oli es pot trobar a botigues especialitzades i grumet i es caracteritza per un sabor suau, equilibrat i sense punts astringents forts. La Fundació Alicia Alimentació i Ciència és un centre de recerca dedicat a la innovació tecnològica de cuina, la difusió del patrimoni agroalimentari i gastronòmic amb vocació social i obert a tothom per promoure la bona alimentació. El president de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Jaume Roe, explicava la important tasca que la Fundació Alicia està realitzant envers l'oli d'oliveres mil·lenàries.
Ells ens han dit que és un producte que per a ells és molt, molt interessant i a partir d'ara doncs, ells faran investigació en menjars i en plats i tot això que fan ells en oli mil·lenari a veure quin resultat els dona. Ells se pensen que l'oli este de les olives mil·lenàries doncs, té un fet diferent a l'oli normal, el ser més antic i tot això, i és el que ara se posaran a investigar i llavors està dins la Fundació Alicia, però no deixa de ser un reconeixement al Nestoli que estem fent nosaltres aquí.
Recordem que aquesta fundació, creada per la Generalitat de Catalunya i Caixa Manresa, compta amb un consell assessor presidit pel xef Ferran Adrià i amb l'assessorament del cardiòleg Valentí Fuster. Segons explicava el conseller Llena, en lloc d'impulsar accions protectores estàtiques, el territori ha apostat per dinamitzar la zona aprofitant les oportunitats que els brinden les oliveres mil·lenàries, un patrimoni natural únic en el món. Llena, a més, afegia que la singularitat d'aquest oli permet al territori del Sénia competir en el mercat internacional amb un producte diferent, d'elevada qualitat i importants propietats per a la salut. Cal tenir en compte que és un dels elements importants en la dieta mediterrània declarada recentment Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Aquest any, la Cooperativa Agrícola del Camp elaborarà uns 300 litres d'oli mil·lenari i, en conjunta amb les altres empreses, es fa una estimació aproximada d'uns 4.000 litres.
Nosaltres enguany ha sigut potser l'any que en produirem menys, perquè l'any passat aquesta finca, que t'he dit, tenia moltes olives, i enguany, com les oliveres així en secar, doncs són any així, any sí, any no, això ja ho sap tots, doncs han hagut menys producció. Jo calculo que enguany nosaltres haurem produït sobre 300 quilos o 300 litres d'oli mil·lenari. Entre totes les cooperatives n'hi ha que n'han fet molt més, doncs, entre totes n'hauran fet doncs, 3 o 4.000 litres d'oli mil·lenari.
La comercialització de l'oli de les oliveres mil·lenàries forma part d'un projecte pilot finançat pel MARM amb un pressupost de 1.230.150 euros. Els objectius del projecte són posar en valor 4.157 oliveres mil·lenàries existents al territori del Sénia, millorar la qualitat i la valoració de tots els olis de la zona i generar sinergies amb d'altres sectors com la gastronomia i el turisme. En aquest projecte també participa l'IRTA, que analitza els olis i assessora els molins productors, entre d'altres actuacions.
Serveis informatius de Mute.
El Pla Integral de la Protecció del Delta de l'Ebre recull tot un apartat a la millora de la qualitat de les aigües del Delta, tant de les llacunes com de les badies dels Alfacs i el Fangar. La primera actuació que s'ha iniciat en aquest àmbit és el dragatge dels canals i connexions que comuniquen les aigües litorals, és a dir, les llacunes, amb les badies. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Tomàs. L'obra compta amb un pressupost de 4,7 milions d'euros a càrrec del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. L'adjudicatària és la Unió d'Empreses formada per Provideros, Hidrocanal i Arenas del Sur, que va iniciar les obres el mes de setembre amb un període d'execució de 13 mesos. El projecte ha estat elaborat per la societat Aquamet i suposarà la neteja i dragatge de diferents punts de connexió de les llacunes de l'Encallissada i de la Tancada amb la Badia dels Alfacs, a l'Hemidelta dret, i del Canal Vell amb la Mar, a l'Hemidelta esquerre. Aquestes connexions naturals entre les llacunes, majoritàriament d'aigua dolça, i les badies marines són importants per al manteniment dels dos ecosistemes. Així, tenint en compte l'època de l'any o les condicions meteorològiques, es produeix una aportació d'aigua dolça a les badies o d'aigua salada a l'interior de les llacunes. Els beneficis d'aquest trànsit són notables des del punt de vista ecològic i també econòmic, tant per a la producció aquícola de les badies com per als pescadors de les aigües litorals. La pesca a les llacunes està, ja saben, molt acotada i va a càrrec de la confraria de pescadors Sant Pere. El projecte preveu un dragatge en profunditat d'aquests canals i connexions naturals per tal de facilitar l'intercanvi en les masses d'aigua, evitar que es taponin i que hagi afectacions a les propietats properes, com ara els arrossars per la caiguda dels talussos dels canals. El programa de millora de la qualitat de les aigües inclou també projectes molt rellevants i esperats per alguns sectors que ja han estat adjudicades però que encara no s'han materialitzat. És el cas de l'adequació d'aiguamolls de decantació o filtres verds per tal de millorar l'aportació de l'aigua que va al camp de conreu, del camp del conreu a les badies, amb una inversió prevista de 14,6 milions d'euros, o la connexió directa dels canals amb les badies per tal de poder aportar aigua dolça de qualitat en moments puntuals amb 3 milions. Lligada a aquest projecte hi ha també l'habilitació d'un nou punt de captació d'aigua de l'Ebre a la zona del Castell d'Amposta. Tot i estar adjudicats, també estan pendents de concreció d'altres obres d'aquest PIBDE, com la xarxa d'indicadors ambientals o el camí de guarda dels Alfacs.
Aquest Nadal es posarà a la venda el primer caviar del Delta de l'Ebre. L'esturió autòcton va desaparèixer del riu Ebre als anys 70, però l'espècie ha tornat al territori en captivitat 4 dècades després gràcies a l'aquicultura. L'empresa lleidatana Projectia va adquirir una piscifactoria al Poble Nou del Delta fa 5 anys i la va adequar amb l'objectiu de produir caviar de primera qualitat. Es tracta de la tercera indústria d'aquestes característiques que opera l'Estat i que ara ha començat a donar els primers resultats amb una primera partida limitada d'aquest preuat producte gastronòmic. Actualment hi ha les instal·lacions situades a tocar de la Badia dels Alfacs prop de 40.000 exemplars d'esturió de diferents espècies, com la siberiana o la russa, aquesta darrera molt apreciada i originària del mar Caspi. S'hi poden trobar exemplars petits de 100 grams fins a adults de més de 15 quilos. De moment, ens dediquem a l'engreix i no completament al cicle de reproducció, però l'objectiu és fer-ho més endavant, explicava la biòloga Maria Toldrà al Diari de Tarragona. Entre els treballs pendents hi ha també la reproducció d'algunes de les espècies més preuades pel seu caviar, com ara l'esturió beluga. En aquests primers 5 anys de feina s'han engreixat els exemplars, s'ha fet el sexatge, és a dir, la detecció i separació de mascles i femelles, una feina que es fa a través d'escàners o presa de mostres, i també s'ha accelerat el procés de fer madurar abans les femelles. Per produir un bon caviar es necessiten unes condicions òptimes, amb aigua de qualitat i molt d'oxigen, a més de poca claror, segons explicava la biòloga de l'empresa. Però aquesta aigua no procedeix directament del riu Ebre ni dels seus canals, sinó d'un aqüífer. Es tracta d'una aigua amb una certa salinitat, fet que també afavoreix la qualitat, explicava Toldrà. Segons expliquen els tècnics, per cada exemplar de femella adulta es poden extraure uns 2 o 3 quilos de caviar, equivalents a entre el 10 i el 15% del seu pes total. L'empresa comercialitzarà el caviar i també els filets d'esturió, tant de mascles com de femelles, sota la marca Tsar Nikolai. Pel que fa al caviar, començaran amb dues varietats, Ostreta Selecta del Delta i Azipenser Baeri. En el cas del peix, ja s'han començat a distribuir per alguns restaurants de les Terres de l'Ebre i es preveu treure'l al mercat tan fresc com fumat. L'empresa no té definides les produccions que podria assolir en els propers anys, però en tot cas es tracta d'un negoci substanciós. I és que el caviar més barat que hi ha al mercat es paga a 100 euros els 60 grams, mentre que les varietats més selectes arriben a preus astronòmics de milers d'euros. la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya va apreciar un canvi d'actitud en positiu de Convergència i Unió respecte a la seva posició contrària a la instal·lació del magatzem temporal centralitzat al municipi d'Ascó. Representants de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya es van reunir el passat divendres al matí amb el diputat electe i responsable del programa electoral de Convergència i Unió, Francesc Homs, a qui li van traslladar els nous informes que qüestionen tècnicament la candidatura d'Ascó. Segons la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, Homs va manifestar que, des del govern, Convergència i Unió està disposada a fer tot el que sigui al seu abast per aturar-ho, d'acord amb el seu vot en el Parlament i els seus posicionaments públics anteriors. Escoltem el portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, Sergi Saladier.
Hem fet una trobada amb el Francesc Homs, de Convergència i Unió, i hem sortit satisfets amb el sentit que hem notat un canvi d'actitud més positiu, amb el sentit doncs, d'una actitud més de govern, més que no pas d'oposició ja, i amb el sentit doncs, de que des del govern seran conseqüents, intentaran recuperar la dignitat de la classe política i, per tant, doncs, aplicaran el que diu la resolució del Parlament de Catalunya, que insta el govern de la Generalitat doncs, a rebutjar aquesta instal·lació en territori català. Ens han dit que així ho faran.
Saladier va recordar que els nacionalistes han estat jugant un doble joc durant la campanya electoral, abonant el discurs radical d'alguns dirigents favorables al projecte de la Ribera d'Ebre i d'altres no tan partidaris d'arreu de les Terres de l'Ebre. Segons hauria argumentat Homs, a més, Convergència i Unió no és partidària de fer bandera del no per evitar que la resta de territoris s'apunten al carro. Els representants de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, que tenien la intenció de traslladar els informes al Partit dels Socialistes de Catalunya i el president en funcions, José Montilla, es van haver de conformar amb deixar la còpia dels informes al registre del Palau de la Generalitat. El Partit dels Socialistes de Catalunya ja havia comunicat amb antelació als anticementiri que Montilla no els podria rebre. La setmana vinent, la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya té previst desplaçar-se a Madrid per fer arribar al govern espanyol els informes que qüestionen la candidatura d'Ascó.
Serveis informatius de Mute.
Santa Bàrbara organitza el joc de crear una empresa. Es tracta d'un joc de simulació on cada jugador assumeix un rol per desenvolupar les tres fases bàsiques per a la creació d'una empresa. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Les regidories de promoció econòmica, noves tecnologies i serveis socials de Santa Bàrbara organitzen per al proper dilluns 20 de desembre una singular jornada de formació que pretén mitjançar un joc de rol mostrar com es pot crear una empresa i el que és més important, intentar que aquesta sigui una empresa amb èxit. Segons que explicava el tècnic de l'àrea de promoció econòmica del nostre ajuntament, Eduard Roldán, es tracta d'un joc de simulació on cada jugador assumeix un rol per desenvolupar les tres fases bàsiques per a la creació d'una empresa, concretament la idea, elaborar un pla per desenvolupar-la i acomplir els requisits formals per fer-la una realitat. L'escoltem.
A gran resum, dic que aquest joc de com crear una empresa és un joc de simulació que mitjançant doncs, bueno, l'assumpció d'uns rols predeterminats, és a dir, cada un té un rol, ja ho diu el mateix, la paraula joc de rol té una posició dins de l'empresa, doncs permet a cada jugador aprendre com se desenvolupa un projecte empresarial des de que es crea, és a dir, des de la idea, des del seu inici, hasta la constitució legal de l'empresa, que és el moment abans de funcionar. Vale? El joc reprodueix per les tres etapes bàsiques, que són lo trobar i concretar la idea, és a dir, què vull fer, elaborar el pla de l'empresa, com ho vull fer, i acomplir els requisits formals de constitució, és a dir, tot el que hi ha bé a punt de complir-ho. La part bona d'aquest joc, d'aquest tipus de jocs, sobretot molt enfocats a joves, no tan joves, i a gent sobretot que es vol crear, emprenedors i emprenedors que volen crear empreses, no saben com, és una manera molt entretinguda de quan gent que s'ho vol, que vol crear-ho, que és, ara tinc que fer aquests papers, aquí tinc que fer un altre, en aquest joc permet aprendre aquests punts, aquestes parts bàsiques i fer d'una manera molt, molt entretinguda. Jo ho aconsello sobretot pels que tenen una idea o inclús per a gent jove que ara pot estar estudiant o que no sap molt bé començar i sobretot en aquests moments d'incertesa econòmica que continuem vivint, doncs que a vegades crear una idea que es pot tindre al cap, no? Pot ser d'una manera entretinguda com és el joc, pues, se poden desenvolupar de cara al futur noves empreses.
La jornada està dirigida a tots els emprenedors i emprenedores que hi vulguin participar i que tenen una idea per crear un projecte empresarial o bé explorar nous horitzons econòmics futurs. Es durà a terme, com hem dit, el proper dilluns a partir de les 10 del matí a la Biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara i anirà a càrrec de la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació a Catalunya, fundació que promou actuacions de foment de la emprenedoria. La jornada, a més, s'enmarca en els plans anuals d'inici per a la creació d'empreses i joventut, respectivament. La jornada pretén ser una eina indirecta més que fomenti la emprenedoria entre els més joves i desenvolupe mecanismes de creació d'ocupació en moments on l'economia està sofrint importants greuges.
L'Ametlla de Mar compta amb dos funcionaris més al jutjat de Pau. Des de la Cala Ràdio ens porta aquesta informació Olga Tomàs.
El Departament de Justícia de la Generalitat ha dotat amb dos funcionaris el jutjat de Pau de l'Ametlla de Mar, complint amb la normativa on s'especifica que a partir de 100.000 habitants els municipis hi tenen dret. La sol·licitud per part del consistori de l'Ametlla de Mar es va fer fa 3 anys, però no ha estat fins ara que s'ha pogut comptar amb aquest reforç gràcies a la constància des de l'Ajuntament en reclamar-ho. A més, s'ha ampliat l'horari d'atenció al públic. Actualment s'atén de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda. L'alcalde del municipi, Andreu Martí, ens explica els avantatges d'aquesta millora del servei.
Bé, jo crec que és una reivindicació que des de fa uns anys portàvem plantejant, que en aquest cas a nivell de justícia, tant a Barcelona com aquí a les Terres de l'Ebre, amb el seu director, en aquest cas Federico Diego, ens ha ajudat, tot i que ha costat molt, ens ha ajudat a que es faci una realitat, algo que era de sentit comú, és a dir, l'Ametlla de Mar necessitava el jutjat propi, pròpiament dit, una atenció durant tota la jornada laboral, de dilluns a divendres, com qualsevol altre ajuntament de més de 7-8.000 habitants, i en aquest cas doncs, molt satisfet perquè tindrem dos persones qualificades del Departament de Justícia, finançades en aquest cas per al govern, i que oferiran un servei doncs, amb tot el sentit més ampli.
Per la seva part, el director territorial del Departament de Justícia, Federico Diego, va subratllar la importància del jutjat de Pau a nivell municipal.
L'Ametlla de Mar, al passar dels 7.000 habitants, tenia tot el dret a tindre un juzgat de Pau professionalitzat, és a dir, atès per personal de l'administració de justícia, per registre civil i per les notificacions i les causes d'assumptes penals que tinguin. I el ciutadà té este braç de la justícia aquí al poble.
Els jutjats de Pau tenen competències civils en primera instància, notificacions, bodes, entre altres qüestions. Penalment, intervenen en els judicis de faltes determinats per la llei. La jutgessa de Pau de l'Ametlla, Desiré Martínez, ens explica les seves responsabilitats al jutjat.
Doncs, bueno, les funcions que realitzem al jutjat de Pau doncs, són el tema de registre civil, i tema del que són citacions judicials. Ara esperem començar el que són els judicis de faltes, que fins ara doncs, pel volum de feina i per la falta de personal no havíem pogut començar. I bueno, puc més o menys doncs, portar tot el que és el tema de la justícia, el que és aquí al poble de l'Ametlla, i que sigui més propera per als ciutadans i realitzar el millor servei possible.
Des del consistori de l'Ametlla es preveu fer un canvi de despatx per tal de millorar l'accessibilitat als ciutadans. El jutjat de Pau passarà a ocupar el despatx anteriorment assignat a serveis socials, a l'entrada del mateix ajuntament.
Deltebre convoca el concurs d'aparadors per a aquestes dates de Nadal. Lluïsa Bertomeu ens informa des de Ràdio Delta.
L'àrea de comerç i fira de l'Ajuntament de Deltebre ha convocat una nova edició del concurs d'aparadors a fi que aquest Nadal el poble llueixi molt més amb els comerços guarnits. En l'edició d'enguany hi ha un total de 3 premis. El jurat valorarà l'espectacularitat d'impacte comercial, la qualitat artística, l'originalitat i la bona adequació a l'entorn, entre altres, tal i com explica la regidora de comerç, Vanessa Ventura.
Des de la regidoria de comerç hem tornat a organitzar el concurs de decoració nadalenca per a tots els comerços del nostre poble. L'objectiu d'aquest concurs és aconseguir un bon ambient nadalenc. En aquest concurs es poden inscriure tots els comerços de la nostra població i es valorarà diferents coses, el que és l'impacte comercial, la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'entorn i el missatge. Us podeu inscriure a l'àrea de comerç de l'Ajuntament de Deltebre fins al 15 de desembre i els premis que donarem seran primer, segon i tercer en un 200 euros el primer prèmit, 150 el segon prèmit i 100 euros el tercer prèmit. Des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Comerç, animem a que us inscriguéssiu al que és el concurs aquest de paradors i que així tots col·laboréssim i tinguéssim un bon ambient de Nadal entre tots els comerços.
Els comerços de Deltebre interessats a participar en aquest concurs de paradors cal que s'inscriguin fins aquest dimecres 15 de desembre a l'àrea de comerç de l'Ajuntament.
Serveis informatius de Mute.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com cada dilluns, la informació esportiva ens arriba des d'Alcanar Ràdio, de la mà de Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanar. La recta final d'esta repassada a l'actualitat, que cada dia és l'informatiu de Mute, com és habitual cada dilluns, repassem els resultats de la jornada futbolística pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre. I comencem, com sempre, per la categoria més alta, on en aquesta jornada, malauradament, cap dels dos representants que tenim al nostre territori van poder sumar res de positiu. L'Amposta, amb un gol en el temps de descompte, caïa derrotat jugant com a local davant la Pobla de Mafumet en un dels derbis provincials d'aquest campionat pel resultat de 0-1. Tampoc molt millor li van anar les coses a l'Escó, que també, jugant a casa, caïa en este cas pel resultat d'1-3 davant del Masnou. Després d'aquesta jornada, Llagostera és el líder amb 34 punts, els Ampostins ocupen la 13a posició amb 23 i l'Escó és penúltim, 19è amb 15 punts. A la primera divisió catalana, 15a jornada de campionat i continua la bona marxa de la Rapitenca en aquesta ocasió amb una victòria de prestigi en el seu desplaçament al camp del Rubí, on s'imposava per 1-3. Per contra, el Tortosa, l'altre equip de la nostra terra en aquesta categoria, no va poder passar de l'empat jugant a casa davant l'Olesa. 1-1 va ser el resultat d'este partit. La Rapitenca ocupa la quarta posició després de 16 jornades, mentre que els tortosins són 14ens amb 18. I a la territorial preferent, aquesta setmana bones notícies pel que fa al Roquetenc, que trenca una dinàmica de derrotes i alguns partits amb pèrdua, i en este cas aconseguia una victòria en el seu desplaçament al camp del Catllà, al qual sobrepassa en la classificació. 0-2, els de Roquetes s'imposaven al Catllà, un Catllà que és cuer, el Roquetenc de tota manera és penúltim, continuaria en llocs de descens amb 13 punts. Pel que fa al Remolins Vítem, guanyava 3-1 l'Organyà, aconseguint una victòria que el consolida a la zona mitja alta de la classificació. Amb 22 punts els de Remolins són setens. Anem a la primera territorial, en este cas 14a jornada de campionat, i els resultats van ser Alcanar 3, l'Ampolla 1, Catalònia 4, la Sénia 0, Cambrils Unió 1, Jesús i Maria 2, Gandesa 0, Valls 1, Torredembarra 2, Calafell 3, Campclar 4, Salou 2, Nàstic B 0, la Canonja 3, la Cava 0, Cambrils 3, Ullacona 5, Aldeana 1. Líder, el Campclar amb 35 punts, seguit del Valls, que en té 31. A la segona territorial, grup primer, també 14a jornada de campionat i els resultats, Alcanar B 1, Santa Bàrbara 2, Amposta B 1, Pinell 2, Batea 0, Camarles 2, Flix 0, Horta de Sant Joan 1, Mas d'en Verge 1, l'Ametlla 4, Olímpic de Mora 1, Deltebre 0, Perelló 2, Benifallet 1, Roquetenc 0, Mora la Nova 3 i Vilalba 1, Corbera 0. I acabarem amb la tercera territorial en el grup 20è, també 14a jornada de campionat i els resultats, Aldeana 1, Jesús i Maria 2, Benissanet 1, Sant Jaume 3, Campredó 0, Ginestà 3, Catalònia B 5, Tivissa 1, La Galera 2, Arnes 0, Rasquera 3, Godall 3, Remolins Vítem 2, La Cava 0, Tivenys 1, Atlas de Tortosa 0 i Torre de l'Espanyol 0, Ulldecona 2. Líder d'aquesta categoria amb 35 punts, el Sant Jaume, seguit del Godall, que en té 33.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Els esperem demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.